Les vacances d'estiu poden suposar un gran impacte a la vida de les persones que tenen Alzheimer, una malaltia que afecta una de cada 10 persones de més de 65 anys. Per aquest motiu, la Fundació Pasqual Maragall ha fet publicar una llista amb consells perquè els pacients i els seus cuidadors puguin gaudir d'un estiu el més normal possible. Per això avui parlem amb la Sandra Pou de Vida, que és terapeuta sènior de la Fundació. Senyora Pou de Vida, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Imagino que la primera premissa és planificar les vacances amb antelació, no? Evitar els canvis de rutina d'aquests pacients.
Exactament, és planificar, perquè segur que hi ha un canvi de rutines, no? Sortir de vacances o quedar-se a casa però tenir un altre ambient, parada d'escoles, no? Moltes vegades, i més contacte amb els nets, o bé hi ha centres de dies que fan vacances, o un viatge, no? Perquè se'n va al poble a veure la família o el seu estiuet, doncs segurament hi haurà un canvi d'entorn, tant físic com humà, i potser de rutines, no? I llavors s'aconsella planificar bé perquè això tingui el menor impacte negatiu sobre la persona amb Alzheimer i també sobre la persona que està al seu costat, que també ha de marxar de vacances i desconnectar una miqueta.
I que també llavors, ha de tenir la paciència, no?
Molta paciència, perquè, bé, les preses mai són amigues, de conviure amb una persona amb Alzheimer, i aquest canvi de rutines o d'entorn o de lloc doncs suposa una adaptació que hem de treballar, tant a nivell físic, perquè doncs, potser anem a una casa, a un hotel que no és conegut per aquesta persona i li costa més aquesta adaptació perquè la malaltia sabem que cursa amb desorientació, no? I també per les persones que conviuran, que potser desconeixen o no tenen el dia a dia de com està aquesta persona afectada per l'Alzheimer amb tot el que això suposa, no? I aquest acompanyament que hauria de tenir, aquest suport que està molt bé que tingui la persona que cuida. I han de ser informades per això.
Efectivament, i la importància dels cuidadors, que també han de descansar, eh? Perquè, clar, qui cuida dels cuidadors? És la gran pregunta sempre, no?
Sí, sí. Perquè clar, se suposa que ells cuiden, però, efectivament, qui els hi cuida a ells? Doncs moltes vegades ha de ser una actitud reivindicativa, perquè no tothom té la sensibilitat i l'empatia amb ells de dir, ostres, jo t'ajudo a tu perquè tu també has de descansar, no? I tu també has de sortir, tu has de tenir petites activitats d'oci, perquè també són les teves vacances. Per això nosaltres, des dels programes d'atenció a les persones que cuiden, els diem, heu d'informar la gent, de comunicar a la família i a l'entorn i als amics de com està la situació, perquè moltes vegades la gent de l'entorn no se n'adona del que suposa conviure 24 hores amb una persona amb Alzheimer. Són ells els que han de ser com el que veu de la situació i explicar i demanar ajuda, moltes vegades concreta, no? per poder passar unes vacances o de la millor manera possible.
Certament. Mantenir rutines, malgrat la relaxació dels horaris d'estiu, tots sabem, Sandra, és important mantenir algunes rutines com els horaris dels menjars o les hores de son.
Sí, això és important, perquè els ubica una mica, no? amb la realitat, amb el dia a dia, i mantenir aquestes rutines d'horaris aproximats d'esmorzar, dinar, sopar, o si fan la migdiada, doncs mantenir aquesta activitat diària perquè passin millor el dia. Anar a dormir cada dia a la mateixa hora aproximadament, sent que l'estiu hi ha una mica més de flexibilitat i el dia és més llarg. Però intentar mantenir aquests hàbits perquè tinguin un dia a dia més ordenat, més programat i més planificat. I això, tots els hàbits, a tothom ens senta bé, no? Però aquestes persones més vulnerables, doncs, amb la seva conducta, amb la seva tranquil·litat, doncs, els ajuda molt a tenir doncs, un estat més de tranquil·litat, de control, etc.
Sandra, les vacances conviden a una activitat social més intensa, però aquests canvis d'entorn i de companyia poden augmentar la confusió de la persona amb l'Alzheimer, no? I també, si es decideix que la persona amb Alzheimer passi les vacances amb familiars diferents, s'aconsella també minimitzar la freqüència de canvis, no?
Sí. Quan més allarguem temporades a casa d'un fill a un hotel, doncs millor que digui, vinga, aquest cap de setmana anem a casa d'un fill, entre setmana a casa d'un altre, i la setmana que ve marxem de viatge. No? Si podem allargar per facilitar aquesta adaptació, que no es fa en un dia, doncs la persona amb Alzheimer s'acabi ubicant, doncs serà millor. I després a nivell de tenir relacions socials, que tots tenim moltes ganes, no? L'estiu de tenir contacte doncs, amb la família del poble, amb els amics que potser només veiem a l'estiu, doncs, minimitzar l'impacte. No podem homogenitzar tampoc a tot el col·lectiu de persones amb Alzheimer.
Correcte.
Perquè hi ha moltes que la gent els hi pot posar doncs, nerviosa quan porten ja una hora rodejats i altres que es distreuen, no? Que quan ve gent estan com més disposats a estar de bon humor. O sigui, és el familiar el que coneix com reacciona aquesta persona als diferents inputs, tant com si són visites de nets o de nens, que pot ser molt agraït o pot posar molt nerviós, o bé la vida social. Però sí que és difícil que estiguin tot un dia en contacte amb la gent i tinguin un dinar amb sobre taula i estiguin activats i contents, que no pas una persona que no pateix aquesta malaltia. Hem d'estar molt atents a que estiguin a gust, i si no tenim un plan B, no? pues tenim un dinar familiar, però hi ha una habitació o es pot anar a descansar quan ja veiem que estan habitós. Estar pendent d'aquesta persona i també tenir una comunicació de tu a tu, no? No d'entorns de 8-10 persones on potser es perden a la conversa i no entenen molt bé on estan o qui els parla.
És recomanable, òbviament, pensar com podem facilitar aquest procés d'adaptació. Per exemple, no sé jo si a la nit poder deixar alguna llum encesa per evitar accidents o portar algun objecte que formi part de l'entorn quotidià d'aquesta persona, no? I també importantíssim és recomanar donar-li algun objecte o element d'identificació, no? Una pulsera, una medalla amb el nom, amb un telèfon de contacte, i també avisar si estem a un hotel o en un apartament, avisar el personal perquè estigui al corrent de la situació d'aquesta persona.
Efectivament. Això és una cosa que de vegades s'ha de treballar amb les persones que cuiden perquè pensen, no, jo no ho vull dir perquè estigmatitzo aquesta persona, jo no vull dir que pateix aquesta malaltia perquè la miraré amb diferent. I realment sí que la gent pues, tindrà una atenció diferent vers aquesta persona, però és de protecció, és d'empatia, és de, ai, me l'he trobat al menjador de l'hotel despistada i l'he agafat i he mirat, doncs, com ja sé que és d'aquesta família, he trucat ràpidament, han vingut, o sigui que és una protecció i una tranquil·litat per tots. No? Que l'entorn, és el que dèiem, l'adaptació de l'entorn, tant físic com humà, estigui alerta de que hi ha una variable que pot interferir amb el dia a dia d'aquesta persona. Llavors, tot el que sigui comunicar i tot el que sigui, com ja has dit, adaptar l'entorn amb un objecte familiar, amb deixar llums enceses a la nit perquè si es desorienten i no saben molt bé on estan i on està la porta o al lavabo, doncs puguin anar directament sense accident. I informar. L'entorn humà és molt important. Identificar-los, doncs, augmenta aquesta autonomia que podem dir, no, perquè el poble, home, es desorienta, però més o menys és un poble petit, pot anar a la plaça, sempre fa un cafè a aquest bar.
Exacte.
Però si l'ha identificat amb un...
Una pulsera,
amb una,
sí.
Una pulsera, a la cartera amb una fotocòpia del DNI, doncs evitem situacions que poden ser molt angoixants, tant com per la persona amb Alzheimer com per les persones que estan amb la seva responsabilitat, perquè realment, si es desorienten es perden, doncs són minuts o hores que es poden passar molt malament.
Sí,
llavors,
certament.
Evitar que es puguin comunicar i tenir aquesta autonomia d'encara potser poden passejar sols, molt bé, però que si passa allò de desorientació, els puguin
localitzar
ràpidament.
Sandra, les persones grans són més vulnerables al tema de la calor i els malalts amb Alzheimer pot ser que no sàpiguen interpretar els senyals del seu cos. És per això és important fer cas de les recomanacions davant les temperatures altes, no? Per exemple, fer que s'hidratin, que no s'exposin massa al sol o ajudar a escollir la roba.
Efectivament, sí, perquè és això, no interpreten bé, no?, el senyal de l'entorn i pot ser com la temperatura. I ara, doncs, els medis de comunicació ens diuen a tots, no?, es veu hidratar, no anar a la platja a les hores més intenses. Doncs això hem estat molt pendents amb la persona amb Alzheimer, perquè el que comentàvem, igual va a la plaça del poble i es posa sota el sol a les 12 del migdia,
no cal.
Sense pensar en una protecció, en un barret, llavors sí que amb aquests aspectes hem d'estar molt pendents de no només l'exposició al sol, sinó, com deies molt bé, la hidratació, que beguin líquids, perquè ells no tenen aquesta consciència moltes vegades, no l'han perdut. Llavors, estar pendents de que no tinguin aquesta afectació per aquestes onades de calor que hi ha o aquestes altes temperatures.
Bueno, recordem, doncs, que els professionals que tracten la persona amb Alzheimer són els que millor poden aconsellar sobre com passar l'estiu o si és adequat viatjar, i en cas de dubte sempre s'ha de consultar amb el metge especialista perquè és importantíssim unes llargues vacances tant pel malalt d'Alzheimer com també pels cuidadors, que també mereixen unes vacances. Sandra Pudevida, terapeuta sènior de la Fundació Pasqual Maragall, moltes gràcies per ser-hi amb nosaltres i enhorabona per la gran tasca que feu. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer difusió.
Bon dia.
Adéu, bon dia.